Caravana, amb Joan Trias.
La Food Track amb Ada Parellada.
Vinga, va, 9 minuts que passen de les 5 de la tarda. Ada Parellada, bona tarda.
Molt bona tarda.
Que bé que sigui divendres i poder escoltar-te una setmana més.
Que bé que sigui divendres.
I llavors, que bé que sigui la setmana del 8M.
Això és per això he vingut amb un tema avui, clar.
Sí?
Ja sé que estem una mica cansats de tanta figa i de tanta color lila i tanta història. Escolta'm, però
està molt bé.
Però és que és molt recent i per justícia. Jo vull fer homenatge a totes aquelles dones
ara
que ens han precedit. O sigui, ara. Tu saps el que és ser cuinera professional? Doncs és complicat, i per tant a mi sovint em fan una pregunta recurrent de per què no hi ha dones chef.
T'anava a fer ara la pregunta, però una mica diferent, eh?
Sí.
Et molesta que els grans reconeixements de la cuina en les darreres dècades siguin a homes?
Bueno, és que et costa trobar dones. Llavors, clar, és evident que llavors per estadístiques s'enduguin més premis als homes. Jo avui intentaré explicar per què passa això.
Val.
Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino, a ver si me alinea. Un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate.
Que quan fa alguien sabina tenia veu.
Ho has llegit, ho has escoltat, això?
És molt bèstia, eh?
És molt bèstia, però és que no era una cançó que fos bèstia, sinó era una cançó que reflectia amb molta naturalitat
la
realitat.
Sí.
Llavors, a la llar, no podem dir, és que no hi ha dones a la cuina. Perdona, a la llar, totes les dones, vull dir, estaven a la cuina. De fet, fa uns anys hi havia homes que es vantaven de no saber ni on era la cuina. Es vit, quan, què diu? El Sabina diu, niña, a ver si me alinyas.
Sí, 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 que no quiero pato
no
chino,
quiero,
eh?
Vull això, fes això, fes l'altre, exigències.
Escolta, què vol dir això, Sabina?
No, és que no ho llegeixis amb ulls d'ara, sinó llegeix,
fes
la lectura
del que
realment
del que
és que era tan normal que sí. Ningú no es plantejava que això fos un greuge, no?
Clar.
O sigui, és veritat, això que us dic, que hi havia homes que deien, no, és que jo no sé on està la cuina. I ara, això que ens sembla tan bèstia, tu vas per alguns barris de Barcelona i hi ha moltes cultures que ho perpetuen, o sigui, vale? Fixa't que hi ha la cuina de les àvies, és que la meva àvia, no sé què, i no hi ha la cuina dels avis.
Totalment.
Que és molt fort, amb això ja ho diem tot. Llavors, el que vull parlar-vos ara és de que, a banda de que això sigui cultural, perquè ho és, venim d'això, és un fet cultural, ho hem arrossegat durant segles, resulta que hi ha una qüestió genètica, o digue-li natural, que és que la cuina té gènere. Sí, o sigui, els homes i les dones i tal a la cuina. Segons l'antropòleg belga Levi Strauss, això és així, Els homes i les dones cuinen de manera diferent i amb objectius diferents.
Sí?
O sigui, diu que hi ha dos tipus de cuina.
Va.
L'endocuina, que és la pròpia de les dones, que és la cuina de dins. Endo vol dir dins.
Clar.
Endocuina, vale? És la cuina del bullit, que es fa a l'entorn domèstic i adopta aquesta forma còncava de les olles i de les cassoles. És una cuina que reforça els vincles familiars i és una cuina de l'aprofitament, que no es perden substàncies. Si tu fiques un aliment i una aigua dins d'una olla, allà tot manté la substància, no es perd, vale? És una cuina... és el símbol de la vida, aquesta cuina. És una cuina sana, sostenible i quotidiana. I és una cuina que passa desapercebuda. És poc important i, com deia Franco, formava part de les labores pròpies de su género.
Vale?
No, no, i això és així, sí, i demostrat científicament. En contra de la endocuina, que és la cuina de la truita a la franceseta, de la sopeta de fideus, de dins de la intimitat i la quotidianitat, trobem la exocuina, que és la cuina dels homes.
Va.
Exo, exterior, ast, barbacoa, paelles, que usa el foc directe. No, no, és que és així, calçotades, saps? És així. Els homes, en aquest cas, no és que cuinin. Els homes mostren el domini del foc. Tot això no ho dic jo.
No, és així,
no
és així.
M'ho he tret. Ho diu el Levi Strauss.
Saps per què, Ricada? Perquè ara m'he imaginat un home fent una barbacoa, i jo sempre dic que un home fent una barbacoa es posa les mans a la cintura. Tu saps quan s'espatlla el cotxe i diuen això és el Manguito, sense tenir una punyetera idea? Doncs és una mica...
Això no tira perquè no hi has posat no sé què.
Ara.
I bueno.
És una mica això, sí.
Bueno, diuen que els estudiosos ho associen als sacrificis religiosos, vale? Que són sempre executats a l'exterior, són executats a l'exterior els sacrificis religiosos mitològics. Ara ja no passa això, gràcies a Déu, o d'animals i o de persones, saps? Que es feien barbacoes,
sí.
I sempre realitzats pel déu mascle.
Clar, home.
Sí, sí. Levi Strauss continua i diu que és destructiva i poc sostenible perquè es perd energia, perquè, clar, està a l'exterior i, per tant,
t'ho
diràs,
sí.
I és símbol de mort. Fixa't que la endocuina era símbol de vida i l'exocuina és símbol de mort. Doncs, bueno, ens trobem al segle XXI i els rols continuen a la mateixa línia. L'home se'n cuida del foc. Imagina't una barbacoa, vale? Anem a fer una barbacoa a l'exterior, una calçotada, el que tu vulguis i tal. L'home se'n cuida del foc, les dones van a buscar els branquillons per posar, per avivar.
Anem a fer-me l'allioli.
Sí, sí. La salsa romesco.
Fan les salses, ja tu ho has dit, està escrit aquí, tallen les verdures, fan les amanides... Fa les salses.
Sí, sí. És així.
No, l'allioli fa l'home, eh? I fa les postres. La fruiteta, el que calgui.
Sí.
Doncs vinga, continuem amb el nostre discurs.
Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chuleta con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga. Sarandonga. Sarandonga.
Vale.
Com m'agrada
perquè aquesta. Això, aquesta cançó que ens ha animat tantíssim,
sí,
és una cançó que diu vamos a comer,
sí.
Vamos a comer, o sigui, ja no mengen a casa, vamos al restaurant, vamos a comer un arroz con bacalao, home, sí. Tanta història. I ara ja hem sortit de tot aquest discurs de l'endocuina, d'exocuinària, anem a veure què passa als restaurants.
Clar.
Doncs mira, la cuina professional abans, i quan dic abans és fa 30 anys enrere,
sí.
O sigui, 30 anys i a partir dels 30 anys tira ja no sé, en els albors de la història, vale? La cuina professional era territori exclusiu d'homes, vale? Per moltes raons. D'entrada, perquè la majoria de les dones ja no tenien feines professionals, no treballaven fora de la llar, d'acord? Per altra banda, la cuina professional no era un espai per les dones. Imagina't tu carregar carbó. Les calderes, saps, havien de carregar allà amb unes pales, moure les olles aquelles que pesaven una barbaritat, es passejar al vedell, matar una llagosta per la meitat viva, o, saps? O el foc directe, aquells focs, saps, dels restaurants. Sí. Les mans, unes durícies aquí de tant picar cebes, a l'hivern un fred que pelava, a l'estiu una calor infernal. Això continua sent així, eh?
Sí,
tot això és igual, és igual. Però ara hi ha alguns mecanismes que ens faciliten, però és veritat que la cuina és un espai d'exercici físic, d'activitat física, de força física.
Sí,
Vale? Però el que és infernal, i això és el que evitava una mica el tema de que les dones estiguessin en aquest tipus d'establiment i, en canvi, estiguessin a fàbriques o treballessin d'administratives o d'altres, o en el forn, o el que sigui, és els horaris propis de l'hostaleria, que no permeten conciliar amb la família. Avui tampoc, eh? I, o sigui, quin home? Fa unes dècades, tu t'imagines un home entrant a casa a la tarda, fent els deures amb els nens, fent el sopar, el diumenge portant els nens a comprar el tortell o, jo què sé, o fent els canelons el diumenge. Imagina't, no? Per tant, no permetia l'home que la dona treballés els vespres i els caps de setmana quan ell i els fills eren a casa. Per tant, això ja estava absolutament vetat. A banda de que ja no es treballava fora de la llar, però les poques que treballaven no treballaven en aquests espais. Però ara anem a concretar. De debò que no hi havia dones a les cuines professionals? I tant.
Sí, eh?
Sí.
Però estaven invisibilitzades?
No. Sí. Sí, Núria, sí, tota la raó. Estaven invisibilitzades, però igualment eren dones que carregaven el carbó, que movien olles. Mira, aquí teniu una persona que treballa a la ràdio, que la seva àvia, vale, era una cuinera de allà, ara no em surt el nom, a Torà. A Torà.
Sí, sí, sí.
A la Segarra.
Estem parlant de Mercè Raga.
La Mercè Raga de la Segarra. Doncs,
i de l'hostal Cal Jaumet, deixa'm dir.
De l'hostal Cal Jaumet.
Ja ho diem tot.
Aquesta àvia...
Sí.
Doncs carregava la cuina de carbó, movia les olles, picava ceba... Tot ho feia, tot. Però què passava? Que passava fred a l'hivern i calor a l'estiu,
sí.
Treballava les nits, tots els caps de setmana, però, i per tant treballaven de cuineres professionals amb tots els ets i uts.
Mm.
Però eren les esposes de l'amo del restaurant, o era la mestressa.
La mujer de...
Era la mestressa i vivien allà dalt. I es confonia. Es confonia la feina i les responsabilitats de la llar, perquè estava tot, vale? A veure, faig un retrat general, eh? Hi ha matisos d'aquestes afirmacions tan categòriques. Per exemple, el País Basc, això no passava exactament així, perquè realment estaven gestionats per dones i continuen sent gestionats per dones.
Molt matriarcat, eh, el País Basc?
Per exemple.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Però la cosa anava bastant així. És que no us sona estranyot el que us estic...
No,
gens ni mica.
No, no.
Doncs vinga, continuem.
Boníssima, Mama Rodríguez, eh?
Oh, boníssima. Sí. Soy la cocinera de tu mejor plato.
Tu quan cuines ara fas això, no?
No, no, jo
t'agrada cantar
molt
o no?
Seriosa.
Sí?
Jo, a veure, ja, endocuina o exocuina?
Ah, bona
aquesta. Endocuina, quan sóc a casa, la ràdio, evidentment, em deixo anar, quan estic a la feina, sóc més seriota, sí, més seriota. Sí, 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 sí. Bueno, ara ja ens posem, doncs, en un... Ara ja sí que tenim una cocinera,
sí,
que ja està, una cuinera que comença a despuntar. Aquí, a Catalunya... Fins als anys, ben passats els anys 70, gairebé els 80, no trobem cap cuinera reconeguda.
Uau.
A partir dels anys 70, finals dels 70, perquè és normal, veníem d'una postguerra, veníem d'un moment molt crític i veníem d'un moment de la mujer en casa i con la pata quebrar, o sigui, d'una subjugació i una submissió de la dona molt bèstia que no se la permetia treballar fora de la llar, ¿vale?
Sí, senyora.
Sí que hi havia un format a nivell rural que eren les cuqueses, cuineres de servei domèstic que anaven, doncs, que feien estupendos banquets de lloc en lloc, ¿vale? A altres cases. Però ja et dic, fins als anys 80 no comença la revolució femenina als fogons professionals. I deixa'm dir quatre noms, o cinc, o sis, o set, o vuit, perquè jo penso que s'ho mereixen, perquè van ser absolutament pioneres i que van anar en contra de tots els elements i tots els aliments, gairebé, no? Una, les germanes Reixac de l'Hispània.
Home, Arenys.
La Rosa Grau del Florian. La Irene Espanya, de casa Irene d'Arties.
Sí.
El Florian era Barcelona, sí, no existeix.
Sí, sí.
La Victòria Roque de la Zulete, que tampoc no existeix. La Mercè Navarro del Roig Rubí, que sí que existeix i amb molt bona salut. La May Hoffman, que malauradament ja no està entre nosaltres. La Montse Guillén. I fins que va despuntar la nostra Carme Barrús Calleda, que està absolutament activa, tot i que jubilada,
però ja activa.
Sí,
sí.
Que només ella, 7 estrelles Michelin. És la
veritat,
dona que
això,
té més estrelles Michelin del món. Per tant, els hi farem un fort aplaudiment.
I tant que sí.
Som-hi! Valentes! Va, a casa meva, però, hi havia un llibre de cuina, ara que ho deies tot això, de les 1.080 recetes de la Simona Ortega.
Ostres, clar, és que no m'estranya aquest
llibre. Un altre clàssic, eh?
Aquest llibre està a moltíssimes cases.
Sí, eh?
I molts altres llibres que ara afrontarem. Per què? A veure, cuineres no en teníem, professionals, però en canvi tenien moltíssimes divulgadores, moltíssimes escriptores de receptaris, ¿vale? Més que escriptors de receptaris. Però quin és aquest perfil? Aquí entrem en un altre perfil, amb unes dones il·lustrades, burgeses, perquè sabien escriure i tenien temps per escriure, i moltes d'elles tenien servei a qui escriure aquestes receptes. De fet, aquests llibres no eren altra cosa que la publicació dels seus receptaris pel servei. Que a vegades...
Per tant, jo escriuré la recepta, però me la faràs tu.
clar,
elles, mica això, eh?
Elles sabien cuinar, però elles no cuinaven. És diferent, això. O sigui, tenien, com tu diria això, criteri gastronòmic. Sí. Sabien discernir el que volien i el que no volien. Sabien economia, sabien el que volien pagar i el que no volien pagar, i tenien un servei domèstic, un o més, una persona o més. Llavors, aquestes... normalment era... Moltes d'aquestes vegades no sabien ni escriure ni llegir, eren analfabetes i venien de pobles remots de la península. Per tant, les ensenyaven a cuinar de la seva manera, perquè la seva cuina no en volien saber res, o sigui, clar, no deixaven que entrés la cuina dels pobles, per tant, ensenyaven la seva cuina, i després escrivien les receptes perquè elles poguessin consultar en aquesta llibreta o en el que fos les receptes, però moltes eren analfabetes al servei domèstic. En canvi, aquestes dones després publicaven a vegades aquests llibres, no? També eren llibres que ajudaven altres ames de casa, no? Mm. I és això el que dèiem, doncs, que eren llibres que moltes de vegades bàsicament eren un recull de la cuina de casa seva. Mm-hmm. A banda de la que tu has esmentat, la Simona Ortega, que també la tinc aquí en aquesta llista, hi ha alguns una miqueta més antics, perquè la Simona Ortega és bastant recent al llibre, que han estat a les cases de la gent.
Sí, eh?
Segur que us recordaran. Un molt cèlebre, la Carmencita o la Buena Cocinera.
Home.
Carmencita o la Buena Cocinera. Estem parlant d'un llibre escrit a principis del segle XX per Eladia Martorell, que era la viuda de Carpinell, que aquesta era filla de catalans, evidentment Carpinell, indians que vivien nascuda a Puerto Rico, i que no va sortir de la seva colònia catalana, ni por asomo, ¿vale? I per això va conèixer el fill d'un altre català, que era el Carpinell, que era un militar, i després van venir cap aquí, cap a Catalunya, i van viure a Catalunya. ¿Vale?
Burgeseta, allò que deies.
Molt. No, bueno, filla d'indians, eh? Burgesa, no. Rica, perduda. Bueno,
clar, sí.
El que passa és que ella tenia consciència de classe i va fer un llibre molt útil per les ames de casa de classe mitjana, que això sí. És un dels llibres més editats de cuina que es coneix. Fins a 70 edicions.
Déu-n'hi-do.
És bestial, és bestial. 70
edicions.
I com que era una dona, totes aquestes dones, a banda de ser il·lustrades, que tenien temps i que sabien i que ho volien fer i tal, eren dones amb molta empenta. No eren aquelles meliflues que es passaven la tarda resant el rosari o menjant xocolata amb les amigues a la granja, o jo què sé, o plorar per les cantonades. Eren dones amb molta empenta. Fixa't que aquesta, l'Eladia Martorell, va enviudar i va muntar una acadèmia de cuina per senyoretes.
Ep!
El 1900. O sigui, imagina't, un cop vídua, aquesta dona va muntar una acadèmia. Quina necessitat tenia, si tenia la vida coberta. Però és que tenia ganes de
li agradava.
De feina. Després tenim un altre hit. Aquí és la Emilia Pardo Bazán, que és una escriptora de molt de renom, noble, que vivia al Pazo de Meirás.
Ui, em sona
això. Ja sabem això.
Sí, home.
De Meirás, per aquests nanos com la Núria, que avui la felicitem, que fa 25 anys. Doncs no té ni idea del que és el Pazo de Meirás, però nosaltres dèiem Pazo de Meirás i ens posàvem així tots serios.
La residència d'Infau Record.
És la residència de vacances de Franco.
Mhm.
I era la casa de l'Emilia Pardo Bazán, que resulta que l'Emilia Pardo Bazán era una dona feminista que lluitava pels drets de les dones, era noble, era comtessa, va morir el 1921 i va escriure moltíssims llibres de gran qualitat i va escriure aquest La cocina espanyola, perquè ella considerava que tothom tenia dret a dintre del seu entorn aprendre coses, i si el servei domèstic, doncs, aprenia a cuinar. Mm. A les persones humils, les dones humils, havien d'aprendre coses, aprendre, ¿vale? I la veritat és que li devem moltíssim. Llavors trobem un que a mi m'encanta, el llibre de la Marquesa de Paravere. Bueno. Mm. Tornem a estar amb una dona que ja... Veus que cada vegada són més... més properes. En aquí, sí. Bueno, més properes, però es va morir el 1940, la marquesa de Paravere. Però m'encanta aquesta història. La marquesa de Paravere era, no era ni marquesa ni de Paravere.
No?
No, ah? No, s'ho va inventar. Ah. Per vendre més. Per vendre més. Es va inventar Boníssima. Que era marquesa de Paravere per vendre més. El seu nom era Maria Mestayer, ¿vale? Què passava, aquesta dona? També, filla de... de diplomàtics.
Ah.
Sí, sí, sí. Havia viscut per tot arreu i, clar, va portar molta frescor perquè va portar receptes de tot arreu, perquè va viure a Londres, a París, o sigui què. Mm. Era una dona molt viatjada. Aquesta dona es, o sigui, el seu pare era diplomàtic i la seva mare era filla de banquers. O sigui, la vida la tenia solucionada. Sí, sí. Es va casar amb un burgès, amb un advocat molt important sí. de Bilbao. Va tenir 8 fills.
Ep.
I un dia va descobrir una cosa.
Ai.
A Bilbao hi ha la societat bilbaïna, sí. que és on hi anaven tots els homes.
Sí, sí, sí.
Hi anaven tots els homes. Allà...
encara hi ha coses d'aquestes.
A fer el cafè, sí. fumar-se el puro, llegir el diari... I parlem d'homes burgesos, eh?
Sí, sí, home, sí, i tant, sí, sí,
sí,
home.
Sí, no parlem pas...
del pudient, eh?
Sí, no, 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 noblesa i burgesos, eh? Els professionals, advocats, notaris, etc etc. Resulta que allà hi havia un restaurant mm. i quan els homes no tenien temps d'anar a casa moltes vegades dinaven a la societat. Era com el seu club, era el seu
sí,
club.
Sí, sí, sí.
Doncs un dia va descobrir la marquesa de Paravere, la Maria Mestayer, que el seu home preferia dinar amb qualsevol excusa que dava a dinar a la societat bilbaïna. I li va dir, home, però per què et quedes tant a dinar si tenim dinar a casa? I va descobrir que el dinar de casa no li agradava.
Ai,
que el trobava horrible. I va dir, ah, no, 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 jo haig de reconquerir el meu home. Llavors, va posar manos a l'obra i es va posar a cuinar bé.
I fotre un marmitaco que t'hi cagaràs.
A aprendre a cuinar, bueno, tot plegat. I llavors va girar la truita, va ser una gran cuinera, amb el seu servei, per descomptat.
Mm.
Per mi que es mereix una sèrie. Llavors, com que era una dona amb empenta, com totes, va escriure aquest llibre, que va tenir un èxit brutal, i com que va tenir tant èxit, va continuar escrivint llibres de cuina, i resulta que dels 8 fills, un es va interessar per la cuina i se'n van anar a Madrid. La marquesa, imagina't, és que és boníssim, la marquesa i el fill se'n van anar a Madrid i van muntar un restaurant.
Sí?
No t'ho perdis, ho trobo genial.
Boníssim.
Un restaurant que va ser un fracàs, perquè al cap de 8 mesos va esclatar la Guerra Civil.
Oh, pobres.
I es van quedar, doncs, a dos veles i ho van haver de plegar. Però jo penso que es mereix una sèrie. I després el que tu esmentaves, Joan, el 1080, Recetes de Simón Ortega. Tornem a estar la dona de l'Ortega Espotorno, que era el creador del grup Prisa, que va morir... La Simón Ortega va morir el 2008 i tornem a estar unes dones il·lustrades, viatjades... que sabien que aportaven nous aires a la cuina. I llavors, una mica més recent, tenim Els sabores de la Victòria Serra, ja estem, que també dona de l'editor Lluís Gili i que també s'ha reeditat, tots aquests s'han reeditat fins a la bestiesa. I deixa'm un moment, que tenim la Victòria Serra i el cuinar és fàcil de la... Ai, ara tinc un lapsus. Ai, quin greu tan gros que l'altre dia se'm va fer un homenatge i ara se m'ha anat al cap. Per favor, busca-ho por ahí.
Espera't.
A veure si trobes que ara... de la Montserrat Seguí.
Ja està.
Ara.
Petit i tot, eh?
He petit, perquè, home, jo he après a cuinar amb el cuinar és fàcil de la Montserrat Seguí.
Jo us anava a dir, és que hi ha un llibre preciós de receptes de sopes. No?
Si és veritat, això.
I com que ja érem de plegar i anava a fer... Sí, molt bé. Anava a fer tota una perorata de perquè ara no cuinem. Jo penso que hem de plegar, però ha sigut maco fer un homenatge a totes aquestes dones, explicar el per què, i jo penso que algun dia potser t'explico el per què... hi ha ara una paradoxa molt gran. Ho deixo per un altre dia, si és que us interessa, per fer un breu apunt de per què a les escoles d'hostaleria, de restauració i de cuina hi ha més alumnat femení que masculí i, en canvi, a les cuines dels restaurants hi ha més homes que dones.
Ja et
què
dic,
passa? On es perden aquestes dones?
Ara fem una casa. Perquè una casa. Una cosa.
Una casa.
Perquè m'interessa molt això. Ens en parles la setmana vinent, d'això?
Serà un breu apunt i no em deixeu allargar-me perquè si no després no podem
estar. No, però és molt interessant.
Sí, hi ha una paradoxa que és aquesta. Com pot ser que a les escoles de cuina hi hagin tantes dones que després no es troben a les cuines dels restaurants? On són les dones? I acabem amb aquesta cançó de la meravellosa Guillermina Mota. Ah, no, no és de la vida, mira.
No, espera, que la trobem.
Ara sí, eh? M'ha posat res igual.
Mira-la. Romena, nena. Per cert, li han fet un homenatge fa molt poc. Ara no recordo, ara que era malament jo, un actor meravellós que ha fet un espectacle que es diu Guillermota, que ja no es pot veure aquest espectacle perquè està fora de cartell, però que si torna, sisplau, aneu-lo a veure perquè val molt la pena. Si voleu tastar receptes meravelloses de la mà d'una dona, la Sempreniana.
I si voleu un llibre...
I si voleu un llibre, receptes de sopa que va molt la pena,
estava
també.
Estava més preocupada amb acabar d'això que fer una mica de publi del llibre, però bueno.
Ada Parellada, moltíssimes gràcies. T'esperem la setmana vinent. Gràcies.
Una noia enllogat a casa cert marquès que sap fer molts guisats, més no sap fer còctels, però diu al veïnat que l'amo és complacent. I a la noia engrescat ensenya tot dient... Remena, remena, nena. Remena, remena, nena. No reposis ni un moment. Si remenes força estona, la barreja surt més bona i el client deixes content. Remena, remena, nena.
Remena, remena, nena. Remena, remena, nena.
No reposis ni un moment.
Si remenes força estona, la barreja surt més bona
i el client deixes content.
Que fem una pausa i tornem després de repostar, eh? Ràdio Estel.